11 i 10 del matí, és dilluns i abordem la tertúlia esportiva aquesta setmana postclàssic. Ho fem com cada setmana amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, Josep Maria Félez, president de la Penya Blana Sant Cugat, Raúl Orgales, el nostre tècnic titular. Molt bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
I avui incorporant també Adrià Ribas, tècnic també d'aquest programa de so. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
Com que ens ha dit que era del Barça, l'Adrià, l'hem deixat
parlar,
fer tertúlia. Hem de parlar del clàssic, 2-1, pel Barça. Hi va haver polèmica, o s'està parlant de polèmica arbitral, però aquí, qui de bon matí a mi se m'ha queixat de polèmica arbitral, ha estat el qui tinc avui dins l'estudi a la dreta,
atenció,
Raúl Orgales.
I té molta raó per queixar-se, eh?
Home.
L'Espanyol va perdre 3-0 al camp del Llevant. I té raó, creieu?
Sí.
Sí, de queixar-se?
Sí.
Avui el deixem.
A veure, del resultat no, perquè la diferència va ser molta, però clar, massa, una jugada
no,
clau, una jugada clau, el primer gol, clar, pot condicionar també el partit.
Condiciona clarament tot el partit. I Muñiz Fernández va sortir de fer sortir de la fresquera, i ja s'hi podria haver quedat allà, perquè...
Sí, sí. Ja veieu que el problema arbitral existeix, però...
Sí, home, sí, tant, i tant que existeix.
Muñiz Fernández porta 3 partits bastant greus, eh?
Sí.
I el premi és nou a Europa, allà, arbitre.
Sí, sí, sí.
Muñiz Fernández era l'àrbitre encarregat de xiular el Llevant 3, Espanyol 0, i un dia Novayenko, el Barça 2, Madrid 1. La polèmica ja hi és des del moment en què Cristiano Ronaldo cau dins l'àrea amb Mascherano, un frec a frec. Per vosaltres hi ha penal? No hi ha penal? Josep Maria Félez?
Deixa'm dir-te que la meva opinió és que diguéssim, podria ser penal, però també és discutible. Pita. Jo només recordo que l'any passat, al partit de volta al Bernabéu, precisament a l'Adriano, a l'últim minut, van fer un penal claríssim, però allò sí que era claríssim, i tampoc no ho va pitar el Pérez Lassa, que també es preparava per sortir ja de l'arbitratge. No? El Diana Mayenko fa de cap a un cantó i cap a l'altre cantó. Per mi no va convèncer ni uns als altres perquè ho estan fent fatal, l'habitatge ho estan fent fatal, i el Diana Mayenko no es va salvar tampoc el dissabte ni a favor d'un ni dels altres, perquè penso que igual que va haver el de Cristiano Ronaldo, si és que és discutible, també hi va haver el de Fàbregas.
Per tant, victòria justa pel Barça, Josep Maria?
Sí, totalment, sí.
Jo crec que la victòria del Barça és justa, el partit no va ser bo, però la victòria del Barça per mi va ser millor que el Madrid, perquè el Madrid aquest no sap a què juga. I jo la polèmica discrepo de que comencés quan Cristiano Ronaldo, la polèmica comença abans. La polèmica comença al minut 7, quan el Sergio Ramos no veu, en vez de la primera targeta, veu la segona, perquè ja havia acabat de fer un cop de colze, un segon abans, és que no havia passat ni un minut, i ja era la segona targeta. I que després, una mica més tard, li fot una altra tarascada amb l'Iniesta, que també era de targeta, i tampoc la veu. Vull dir, aquí ja comença la polèmica.
Però això és, bueno, que és el que diem, és que greu error de l'àrbitre. Si comença el partit i li treus una targeta de primera canvi al Sergio Ramos, estàs ficant el llistó molt alt.
Sí, però li ensenya. Després li ensenya,
no pot ser que les altres més dures que
hi hagi posteriori... Però li ensenya després al Busquets la primera targeta, que li ensenya al Busquets, amb una entrada que per mi no és ni targeta.
Sí, sí. O sigui,
pot ser falta, sí.
Va ser la primera del partit, va ser la que va condicionar.
Sí, sí, sí.
Partit, sí.
Clar, vull dir, tu ja fas aquesta targeta, però a veure... Un cop de colze és targeta, sempre.
Sí.
I van ser dos cops de colze molt clars. I ja comença aquí la polèmica. Després la polèmica continua, si volem parlar de la mà de l'Adriano, que per mi, a veure, està penjat a terra amb la mà, aguantant-se així equilibri, la pilota diu, no, ja, aquí no hi ha ni discussió.
Això és buscar-li tres peus al gat, jo crec. Perquè...
Plantejar que aquí hi ha penalti ja és demencial, aquí va encertar. I després continua amb la trepitjada amb el Cesc, del Pepe al Cesc, que va ser un penalti claríssim. Va. I a l'altre arriba al minut 70, crec que és.
Sí.
O així, arriba molt més tard.
Més.
Vull dir que ja en portem 2-1 a favor del Barça. I del Madrid, que me n'ensenyin algun més, perquè sí que he vist, crec que és l'As, l'As és el que té el Gallardo, el Rafa el Gallardo, el linier aquell, home, com es diu?
El Rafa... Sí. No.
És el nom de Rafa?
Sí, el nom de Rafa. Que ara no me recordo si és el Marc o l'As.
Rafa Guerrero,
exacte.
Sí,
que ara no recordo si és el de Marc o l'As. S'inventa un altre penalti amb una jugada del Cristiano Ronaldo que li diuen que l'agafen. I és una jugada, el Cristiano Ronaldo s'arrepenja clarament amb un jugador de Barça per saltar i el tira a terra. Vull dir que tampoc hi ha cap discussió allà.
Veient com arribava el Barça, com ho feia el Madrid, creieu que finalment, per tant... aquest resultat i la victòria, els 3 punts pel Barça, benvinguts siguin?
Sí, perquè penso que el Barça està travessant una miqueta de, de, de Bache, no sóc bon, no Bache. Hi ha jugadors en baixa forma, el Cesc, l'Iniesta, el mateix Messi, físicament, no? I el Pedro, hi ha jugadors que estan en baixa forma i està passant, està aguantant aquesta tirada. Benvingut sigui ara, a principi de Lliga, que si és al mig o al final és bastant més complicat, no? Per tant, aquests tres punts són importants per mantenir la Lliga a ratlla, no? A part de que el Madrid, penso que l'Angelotti es va equivocar posant el Sergio Ramos dintre, al mig del camp, i es va equivocar més quan el va treure, perquè es va acollonir una miqueta, penso, per la targeta i perquè no jugava bé el Madrid, no? Aleshores, si hagués estat el Mourinho i es mantingut el Sergio Ramos fins al final, perquè, tal com deia Jesús, la targeta segona no hagués arribat mai, mai hagués arribat.
Però jo veig, has dit que es va acollonir una mica quan va treure el Ramos. Jo crec que el plantejament d'Ansolete, la primera part, és clarament que estàs acollonit, que sí, saps que l'equip no t'està funcionant encara.
Plantejament italià, 100%.
Clar, amb uns invents que no li van funcionar gens bé, com la posició de Bailey, la posició de Sergio Ramos, que està cobrint a un fantasma, perquè no cobria ningú, i no funcionava ben bé en aquella posició. Al moment que a la segona meitat el Madrid torna un altre cop, diguéssim, als esquemes bàsics i planteja el partit més de tu a tu, jo vaig veure un Madrid molt més seriós i amb capacitat perfectament per empatar el partit.
Sí, jo crec que el Madrid podria haver empatat amb aquesta fase del partit. De totes formes, jo, amb el global del partit, jo crec que el Barça aquest és superior al Madrid.
Sí, també és superior, estic d'acord.
Per molt que diguin que el Madrid té una gran plantilla i el Barça no. Jo això també ho discuteixo molt, perquè vull dir, gran plantilla, a mi, GC, per molt que surti i et faci el gol i Monata i així, són jugadors que encara no han demostrat res. Mm-hmm. Vull dir que no sé quin de xonses. El Carvajal aquest és un bon lateral, però d'aquí no passa. No millora a cap dels que té el Barça. Vull dir que són coses que dic, jo no ho veig tanta plantilla que té, que la por que tenen els culers de que la plantilla del Madrid és molt superior. Jo no ho veig, tot jo.
M'heu parlat de l'aliació del Madrid, amb la sorpresa de Sergio Ramos com a pivot.
I Bale.
I Bale en punta, era el que havia de fer. Si no jugava Benzema, no posaríem a Cristiano. La del Barça, finalment, no sabem si Tata Martino no va voler castigar cap dels jugadors importants, perquè va deixar Alexis a la banqueta. Podem pensar si no va deixar Pedro a la banqueta, però vaja, va apostar per Iniesta i Cesc, tots dos dins del camp, amb Messi i Neymar, un per cada banda.
Penso que era l'alineació dels pesos pesants i l'alineació dels que estan en aquests moments jugant, els que treuen bé les castanyes al foc. Penso que l'Alexis, amb molt bon criteri, va sortir a la segona part, que és un home que desgasta moltíssim l'equip contrari, i has d'estar pendent, bueno, sortir ell i es va acabar una miqueta el Marcelo, es va acabar una miqueta, perquè la primera part el Marcelo encara profunditzava per la banda, no? En canvi, la segona part ja es va acabar sortint l'Alexis, perquè mantenen les defenses en ratlla, no? I llavors jugar els pesos pesants, que són els que penso que porten el vestuari, també,
Val la pena que comentem el gol d'Alexis?
Un golaç.
No,
sóc el primer que ho dic, El primer que ho dic, que ja vaig veure Twitter.
No tenim el Marc avui, Twitter no el tindrem dirigits, segurament al llarg de la temporada.
Vaig veure algun Twitter molt dirigit cap a mi al mateix moment del gol, l'Alexis, però va ser un golaç. Les coses com siguin, una cosa no treu l'altra. Vull dir, jo de l'Alexis discuteixo que per mi no és un jugador pel Barça, ho segueixo mantenint i ho mantindré, m'equivocaré, m'estrellaré, és igual, però és el que jo penso, perquè a mi és un jugador que no m'agrada. No m'agrada perquè trobo que el Barça no necessita aquest tipus de jugador tal com juga. Però el que va fer va ser un golaç, i que aquesta temporada està fent una nova temporada, també ho reconec.
Ara s'ha guanyat crèdit, però, amb aquest gol o no?
Bueno, jo penso que aquest any el té guanyat el crèdit, Evidentment, si fas un gol i de bandera com el va fer, ajuda. Però penso que aquest any el té guanyat perquè està substituint a persones que, com dèiem abans, no estan baixos de forma. El cas del Tello mateix, el cas del Pedro, no estan en forma. I, per tant, ell té posat l'equip en aquests moments. I a més és un tio que desgasta moltíssim la defensa, perquè no para, lluita, corre, salta. És més, nosaltres allà vam comentar, va haver dos salts de cap, que salta més que el Piqué. Salta més que el Piqué, és capaç de portar-se la pilota a la dreta, això. I el Piqué va fer un gran partit el dissabte, Va anar de menys a més.
Sí,
no vull dir, però és que és un home que no sé què li passa, que no salta de cap. I en canvi l'Alexis veus que batalla totes les pilotes una a l'altra, i a la gent li agrada molt això, lluitar, sobretot lluitar.
Adrià, tu et va sorprendre l'alineació del Barça?
L'alineació, no. Una mica al principi, potser que no jugués Pedro. M'esperava que Pedro jugués, però bueno, en fi, no. Ja m'esperava això. A més, em va sorprendre l'alineació del Madrid, que amb Ramos al mig del camp i Bale allà davant. Però, i respecte al gol d'Alexis, no m'esperava. Dic, què fa aquest?
Defensor tu d'Alexis o no?
Jo sí. Sí, jo crec que...
Tots en contra
meu. No, no, jo crec que és un tio que a la segona part i això pot sortir i pot marcar gols com aquests.
Acaba de dir la veritat, és un bon suplent.
Sí, 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 no, de titular.
Però no el titular, és un bon suplent, l'Alexis.
De titular potser no el trauria, però això, no sé, no m'esperava el gol que va fer. Vull dir, quan va retallar, dic, ja l'ha liat aquí, ja... Però no, llavors em vaig sorprendre.
Un gran gol, no sé si en veurem aquesta temporada, esperem que sí, de gols d'aquesta factura, però vaja, un bon gol, Jesús.
Un bon gol, no, ja ho he dit d'entrada. No, és potser això, vull dir que l'Alexis seria un bon suplent pel Barça.
Havíeu parlat...
Destacar, altres... Sobretot destacar, que ningú destaca, inclús ha sortit la llista de la bota d'or, destacar el partit de Busquets, penso que...
Pensava que m'hi posaries Alexis.
No, però és el partit de Busquets, o Busquets està jugant cada dia, però com que està allà ja sabem que té que fer-ho bé, ja està allà, i no hi ha dret, Busquets cada dia és dels millors jugadors sobre el camp.
Però això jo recordo alguna tertúlia l'any passat que ho dèiem, sí. Que a Busquets ningú el destaca,
sí.
Però, ostres, sí, és el jugador amb el rendiment, amb la regularitat més gran que té el Barça i un rendiment del 200%.
I ara ha sortit la llista dels 30 jugadors, primers 30 jugadors de la bota d'or, i no hi és, el Busquets no hi és. I és una pena, la veritat és una pena.
Un jugador també de la posició de Busquets, i que tu portaràs més als comptes, Jesús, però em sembla que havia jugat ben pocs minuts aquesta temporada, era Song, i amb el Madrid va tenir els seus minuts.
Va tenir els seus minuts. A veure, el Song, doncs mira, seria una mica l'exemple d'Alexis. És un bon suplent. O sigui, el Song és un jugador que no em desagrada, per com juga el Barça, dius, bueno, no de xances, però en moments donats és un jugador que surt i et pot donar ja una tranquil·litat i una serenor al darrere, que vull dir que jo trobo que és un bon suplent pel Barça. I clar, i els jugadors han d'haver-hi titulars i han d'haver-hi suplents. I el Song és un bon suplent, com seria l'Alexis.
Demà jugarà, segur, un titular.
Demà hi ha Lliga, exacte.
Demà hi ha Lliga, sí.
És probable.
Demà juga el Barça i juga l'Espanyol, també, Raúl Orgales.
A les 8. A les 8 del vespre, contra el Màlaga.
Contra el Màlaga, que ve de rebre en 5.
5 del Celta.
Del Celta. Una victòria que crec que ni els mateixos de Luis Enrique esperaven, eh?
No, ningú esperava.
Molt raro, això.
Jo volia fer un apunt de l'alineació del Bale, de que jo em plantejo, vull dir, això no se sabrà perquè ningú reconeixerà, però jo crec que és una alineació que li posen un col que li fan a l'Ancelotti, de que jo crec que li diuen, escolta, el Bale té que jugar, no podem tindre 100 jugar, milions amb un clàssic, sí. Tindre 100 milions a la banqueta, té que jugar, i més després de que es porta una setmana defenent que no té problemes d'esquena, no té problemes d'esquena. A veure, jo no soc metge, però una protrusió amb un disc de la de Xonses, potser encara no es pot qualificar com una hèrnia discal, però és el primer pas.
És la inflamació.
Perquè és la inflamació. I és el primer plaç, perquè la meva dona té problemes d'hèrnia discal, i ho sé, i la meva dona quan va dir una protrusió em va dir, és una hèrnia discal, això. Vull dir que no soc metge, i els metges defensaran el contrari, potser, o potser els metges del Madrid defensaran el contrari, però bueno, és un primer pas. Vull dir que és un home que no està bé físicament, que té problemes.
Jo crec que va ser imposat, com dius tu, va ser imposat.
I jo estic convençut que va ser imposat, que li van dir, este tiene que jugar, oi, eh? Sí, sí. Perquè el poses en un lloc, a veure, aquí treus el Di María, com està jugant, que està sent un dels millors del Madrid aquesta temporada. Sí. El Cristiano Ronaldo el tocaràs. I no, tanques clar. Les bandes, el Bale. On te'l poses? De lateral?
No, es va ficar un lloc que no s'entrava de res.
Clar, no s'entrava de res. Clar, i per veure un jugador que ha costat tant per fer el ridícul com va fer, la veritat, jo trobo que és una alineació imposada.
Esperem sanció per Cristiano Ronaldo, per dir cagón de mierda.
No.
Els àrbitres.
No. És un objectiu, o sigui, com se diu allò, observacions a la meva decisió arbitral, va posar l'acte. No va posar el que li va dir.
No.
O sigui que no hi ha sanció.
Tenim l'antecedent de Valdés, per dir sinvergüenza.
Sí, però igual.
Quants partits li van caure? 3, 4, sí.
Sinvergüenza és molt greu per un àrbit. Sí, segons qui ho diu.
Home, més que cagón de mierda, no?
És algo... és que aquest és un tema, el de les sancions, el dels arbitratges i de tot això, i el respecte. Jo, aquest, a veure, que s'ha de tenir un respecte a l'àrbit, d'acord, però sí. El respecte a l'àrbit és equiparable al respecte a qualsevol contrari, i insultar a un jugador contrari té que ser el mateix valor que insultar l'àrbit, perquè és un element més del partit, del camp, i tindria que ser igual, no perquè a un àrbit se li diu sinvergüenza, que és quasi avui en dia no es pot considerar un insult, sinó que és una cosa quasi ridícula, de nen petit, i que això et costi 4 partits i després sents bestieses i veus bestieses i veus gent que pot partir una cama i no li passa res. Vull dir,
és una pena, sí.
Això és demencial.
Va debutar Neymar i ho va fer amb gol, un gol molt important, no? Potser, perquè...
Per ell...
No sé com esperàveu el partit, però...
Home, i pel Barça...
Ja ho ha dit, el seu resum és que és un clàssic...
Sí. el partit
per l'espectador, poca
Barça, gran. El Barça li va anar bé aquest gol, evidentment, al club, però per ell també molt bé, perquè és un home que està acostumat a donar gols i no té massa sort i no en fa. I, per tant, a veure si és l'inici ja d'una arrencada d'aquest home, que està jugant molt bé, està jugant perfectament, és un tio que desborda el contrari. Uh-huh. I precisament està desborda el contrari i els altres no arriben al remat que pot fer ell, que pot passar la pilota enrere. Anem una miqueta lents amb aquest tema. És com la jugada de l'Alves, que va fer una gran jugada i no hi havia ningú per rematar la pilota.
Sí. No, i ell es va trobar el mateix Neymar un parell de cops que va desbordar amb el Carvajal i que es quedava sol i no tenia qui passar-li la pilota.
Exacte.
Amb jugades que eren clares d'això, no hi havia ningú allà al davant. Tenia que tirar, recular enrere i tirar-la.
Avui el Getafe, l'Atlètic de Bilbao, tanca la jornada, la desena, i demà
club,
s'obre...
Que sembla que sempre jugui el dilluns, eh?
L'onzena jornada,
l'Atlètic de Bilbao,
sí. L'Atlètic Club de Bilbao.
Sí. La setmana que ve també, eh?
També, ah, sí? També, sí, que... sí, torna a jugar dilluns.
Sí, no em sembla que és una miqueta que jo...
Amb l'Elix, exacte.
Déu-n'hi-do.
Tenim per la mà. I com dèiem, demà la jornada l'obren a les 8, a l'Espanyol Màlaga, i a les 10 arribarà el Celta-Barça contra l'equip de Luis Enrique, s'enfronta l'equip del Tata Martino. Ha parlat Fontàs, que ha dit que és menys previsible aquest Barça, és a dir, que és més perillós per les variants en el joc.
Exacte,
del perquè, tècnic argentí.
Perquè té unes variants que fins ara no s'exhibien.
Hi ha més jugadors que poden participar.
Clar, té unes variants actualment i de joc, unes variants de que un partit concret, si té que canviar, canvia i fa altres coses.
Què esperem del partit de Balaïdos? Rotacions, per una banda?
Evidentment jo crec que sortirà el Song i descansarà amb Xavi i Nini, estan aquests, segur que descansaran, però ja, perquè em sembla que el Tata Martino ja va dir-ho, que el Song sortiria titular, sembla que... No dir exactament titular, sinó es va intuir que sortiria. Per tant, penso que hi haurà bastantes rotacions en aquest partit i espero la victòria del Barça. Està demostrat que la Lliga, que excepte l'Almeria, que no rulla, els altres equips són capaços tots de guanyar camp contraris. Sobretot la Lliga dels petits, que diuen, sí. Perquè fixeu-vos els resultats, cada setmana guanyen fora.
El camp de l'Elche.
Exactament. Vull dir que hi ha partits de l'Elche, va guanyar el camp del Betis i coses d'aquestes estan passant, s'estan fent. I el que faltava era el Celta, i el Celta ja ha donat la campanada una altra vegada.
S'arriba aquest partit amb el Barça líder amb 28 punts i el Celta 15è amb 9 punts. I l'Espanyol, que arribarà al partit contra el Màlaga i després al derbi, amb aquesta derrota 3-0, Raül, amb el Llevant, no es va poder evitar, tot va començar malament amb un penal que s'inventa,
sí,
en aquest cas Muñiz Hernández, de Víctor Sánchez. Perquè...
Els partits de l'Espanyol fora del seu camp són complicats, perquè no, evidentment no té el mateix nivell de joc i la mateixa intensitat que té a Cornellà del Prat. És un joc més de contenció, d'esperar, aviam què pot rascar i intentar pues, sorprendre. Jo mai l'he vist jugant fora amb una intensitat tan elevada com per exemple fa uns dies contra l'Atlético de Madrid, que estava anaven a full. I jo espero també veure l'Espanyol, que més o menys estem acostumats a veure demà contra el Màlaga. Partits així, evidentment, et poden condicionar. Si foten un penal, que no és penal, i et marquen, i després pues, l'equip no se sap, moralment et queda tocat, ràpidament et fan el segon, és difícil aixecar això, i al menys 50 ve el Zar i et clava el tercer amb un autèntic golaç, és molt complicat intentar després ficar-se dins el partit i intentar treure alguna cosa positiva, la veritat. Dolorosa la derrota, però bueno, és que a vegades està tan apretat que portes un seguit de ratxa negativa i segueixes vuitè a prop d'Europa.
Sí, té un bon coixí, exactament, sí.
I bueno, la Lliga d'aquest any pinta una mica així, que serà apretada fins a l'últim moment. En un moment et pots plantar dalt com et pots plantar baix.
La Societat és l'exemple, estava pràcticament a baix de tot, a tocar dels jocs de descens, i havent guanyat només dos partits seguits...
Està darrere l'Espanyol.
El Levante que ens ha passat, que està setè. Sí, sí.
Setè Llevant, vuitè l'Espanyol, novè a la Real Societat, com deia el Jesús Galindo. I si el Celta està 15 amb 9 punts... Setzè està el Màlaga, amb 9 punts també.
Sí, Déu-n'hi-do.
És a dir, encara també. Més avall. Un partit que influirà en el derbi, Raül?
Home, no sé si influirà en el derbi. No,
jo crec
no
que per la banda culer, l'opinió deu ser que no? L'Espanyol faci el que faci amb el Màlaga.
Bueno, jo crec que
l'Espanyol de divendres, per cert, divendres el derbi, a les 9 de la nit.
Això és una bestiesa, jugar dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, seguit...
I els horaris. I els horaris és una cosa que també em fascina. Tenir partits entre setmana a les 10 del vespre.
Tindre durant 2 setmanes partits de Lliga cada dia, cada
sí,
dia, eh?
Sí, sí, sí.
Dos setmanes, sí.
Que ja no saps quin és un i quin és l'altre, de quina jornada
bueno,
és.
El tenen clar és l'Atlètic de Bilbao, que sabem que els dilluns és el nostre dia.
I que es televisa. I que es televisa. Aquest any, qui vulgui veure partits de l'Atlètic de Bilbao, de moment, se'n pot fer...
Jo, de cara al derbi que deies, jo crec que ni influeix el partit que pugui fer el Màlaga amb l'Espanyol, ni influeix el que pugui fer el Barça amb el Celta o hagi fet amb el Madrid.
No, el que influeix que ve darrere l'Atlètic de Madrid, en el cas del Barça...
Sí. Sí, això sí, això potser sí que és més, però vull dir que són partits tant el clàssic com el derbi i així, són partits diferents. Diferents, sí, que tenen sí, sí. La seva pròpia història, independentment del que hagi fet un i hagi fet l'altre, et salta la sorpresa quan menys t'ho esperes.
Sí, sí.
Vull dir...
No crec que hi hagi gaire sorpresa, eh?
Perquè no, a veure, si es compleix la lògica, el Barça és molt superior a l'Espanyol, i no és per desmereixer l'Espanyol,
no, la realitat,
és
la realitat que hi ha
la realitat
mateix.
És molt superior i no ha de tindre problemes.
Veure,
però és un derbi,
guerra, però...
es lia, es posen nerviosos, jo què sé, i et pot complicar la vida a qualsevol moment.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Són partits especials, diferents.
El factor camp i el fet que jugui al Camp Nou aquest partit per l'afició de l'Espanyol, això ja és un punt en contra, que si jugués a casa es veu amb altres ulls.
Home, sí. Sí, sí, clar, evidentment. Sí, sí, és el que dic. Ja de bones a primeres, quan vas a jugar a un camp contrari, no dic camps grans com és el Bernabéu o el Camp Nou, sinó te'n vas al Camp de l'Elche o al Camp del Granada o al Camp d'Almeria, són camps que costa més i no desplegues tot el teu bon joc i no tens el recolzament de tot el públic, de la teva afició. Evidentment, quan es juga a Cornellà al Prat, és la sensació, si més no, personal meva, és quan es juga al derbi a Cornellà al Prat, independentment de com arriben els equips, si molt malament o molt bé, o viceversa, o bastant igualats, sempre crec que hi ha un punt de possibilitat de treure alguna cosa positiva, un empat o una victòria. En el camp del Camp Nou, com que anem, jo sé perfectament que ens es bandiran. Simplement és...
Bueno, l'any passat...
Que no sigui de,
recordeu que l'any passat estava millor l'Espanyol, que va fitxar la Guir, em sembla?
Sí.
I va anar al Camp Nou i s'esperava
sí,
una brujada i van quedar 4-0, em sembla, però, sí. Però esperava que podiguessin potser 7-8, perquè el primer part em sembla que ja estava en 4-0 o 8-0,
sí, sí, sí,
recordo,
sí.
Però sin embargo es va equilibrar molt el partit durant el...
No va saber, tu, amb els dos partits que es van veure la temporada passada de Barça i Espanyol, l'Aguirre no va saber trobar l'esquema de joc o per definir i intentar plantejar bé el partit contra el Barça. Veurem què passa.
El Barça està més fluix que l'any passat, per tant està, anem a dir, menys fort que l'any passat amb aquestes
circumstàncies. Sí, si s'ha de donar la sorpresa, jo crec que serà el nivell d'intensitat que traurà l'Espanyol, perquè també els últims cops que visitàvem el Camp Nou no he vist l'empeny ni la força amb què anaven altres edicions. Veurem què passa, però a priori és una victòria clara i tranquil·la del Barça.
I respecte al públic, ja veureu com no, l'entrada no serà gaire bona.
No, clar,
divendres, sí, festiu, a més que aquest any l'entrada de Camp del Barça, evidentment com respecte als altres camps sí, però el que és a Camp Barça de sempre no, hi ha de 65 a 70 i pico mil espectadors. Ahir n'hi vam veure ser una excepció, evidentment, perquè és un clàssic, però ja veureu com no, l'horaris, els festius, tot això.
Sí, els camps estan buits, és lamentable. Entre els horaris, els preus, la gent no pot pagar l'abonament de soci, no hi ha il·lusió.
Els clubs s'han bolcat amb les televisions, s'han vengut a les televisions totalment, i per mi és un error. La salsa de futbol és la gent, els camps plens i tot això. I jo, a veure, podríem fer com a Anglaterra, que juguen un partit abans i un després, però el reste juguen tots a la mateixa hora com a jugar abans i ja està.
Sí, sí, clar.
I també té més emoció el futbol en si. O sigui, no és el mateix estar veient un partit que estàs pendent a veure què està fent aquest, què està fent l'altre i així. És la salsa del futbol.
Sí, 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 i tant.
La salsa del futbol. No sapiguer que ja has vist el divendres, que ja ha guanyat aquell i, bueno, ja encara que no guanyis, estàs primer igual que no sé què. Hòstia, li treus una vidilla que té el futbol, a anar a un cap de futbol amb el transistor, a veure què està passant als altres camps, jo és una cosa que ho he viscut i que et fa vibrar.
Sí, sí, tant,
que estàs
tant.
Pendent i que estàs aplaudint el gol que ha fotut l'Atlètic de Madrid amb el Real Madrid, amb el Deschamps, i estàs al Camp Nou aplaudint aquell gol. No ara que aquells s'han jugat dos dies abans. No té sentit.
No, realment no. I els clubs petits sobretot s'aferren a la possibilitat aquesta de repartiment equitatiu dels drets de televisió.
Que no ho fan mai.
Però és una tonteria, perquè si s'arribés a això, els que més tindrien, els que guanyarien més diners serien sent el Barça i el Madrid, però és que és lògic, són els que tenen més repercussió social, i els altres, però si ingressen un tant, ara ingressaran encara molt menys, vull dir que és absurd aferrar-se en aquesta realitat de...
I que si anessin a invertir les televisions a dir, bueno, doncs fa repartiment equitatiu així, donarien menys cèntims, perquè cobressin, no equipararien amb el Barça i el Madrid, sinó que rebaixarien el Barça i el Madrid, i acabarien donant menys cèntims.
S'haurà de fer una reivindicació de cara al futbol base, perquè el dissabte, penseu que va ser un desastre total a l'hora que va jugar el Barça. Nosaltres vam jugar uns 3 o 4 equips de primera divisió, com són els grans que va jugar a tercera catalana, amb un camp que tothom era un madridista, que era el Ripollet, i aleshores no hi havia ningú al camp. El juvenil de primera divisió va anar a Manresa, no hi havia ningú al camp. L'infantil també va jugar a Mercantil i no hi havia ningú al camp. Era un desastre.
És una cadena.
És l'hora del futbol base autèntica el dissabte a les 6 de la tarda, no? Vull dir que ha sigut un drama, això.
Recordem que una de les altres polèmiques generades abans del clàssic va ser la de la prohibició de l'entrada dels menors de 7 anys sense entrada al Camp Nou, una problemàtica que sembla que més o menys ja ha trobat la seva solució, que era bastant lògica, que era decidir segons el partit, segons la categoria del partit i segons les entrades que es vegi que seients, vaja, que quedin lliures, es podrà entrar o no, com fins ara, sense entrada.
Primer són els socis i els fills de socis i els nets dels socis també.
Aquesta és una solució
conflicte, excepte Madrid, Espanyol i Atlètic Madrid.
Sí, aquests tres partits són els que quedarà tancat.
Sí. Madrid, Espanyol
i Atlètic
Madrid. Per tant, tornem a tenir ara el proper partit a l'estadi sense entrada.
Haig de mirar a veure com entro el meu net el divendres.
A veure, és un tema que té la seva lògica i jo crec que la polèmica s'ha suscitat més per la forma en com ho van vendre i ho van explicar.
Correcte.
Que en realitat ho que és el problema en si. Perquè si surten i diuen, escolta'm, a veure, amb els partits aquests és perillós, veiem que hi ha un risc i amb aquests partits no deixarem entrar i parlem dels altres, no és el mateix que sortir i dir els nens de 7 anys ja no podran entrar, que és el primer que es va dir. Després van començar la rectificació, s'ha arreglat i així, però és el primer que es va dir. Tampoc s'entén massa que 10 dies abans havia hagut una assemblea que no sigués un tema que es plantegés allà. Tampoc s'entén massa. I no. L'excusa aquesta és que com que no sabien l'horari del clàssic, doncs, pues, a veure, no, vull dir, a veure, el problema és problema de general, vull dir, no has de mirar a veure si juguen a les 5 sí que els deixem entrar, si juguen a les 8 no. No, vull dir.
Jo estic d'acord amb la decisió que hem pres, no? Però... tal com has dit, és l'explicació que no s'ha donat bé per cap cantó. Inclús el propi Rosell m'ho ha dit a mi personalment, m'ho va dir a pocs metres d'aquí, em va dir que jo no sóc un gran comunicatiu. Va dir aquestes paraules.
És bastant dolent.
Això. Ell ho reconeix, diu, però bueno, és el que hi ha, s'ha de valorar per la feina. I jo no sóc un gran comunicatiu, va ser les paraules que em va dir. I evidentment, i el Feixes també ho explica molt, molt malament, per tant aquí s'ha juntat tot.
Josep Maria, què li vas dir quan et va dir aquestes paraules?
Li vaig posar els quatre carnets de comunicatiu, parles?
Exacte.
Dic, doncs som dos perquè jo sóc bastant dolent amb assumpte de discursos i coses aquestes, sóc molt dolent.
Home, amb tertúlia
s'ho fas força bé. El va recolzar en aquell moment.
Sí, sí, tant que sí.
Amb tertúlia s'ho fas força bé.
Gràcies.
I en l'altre cas, deies, li vas exposar què, els quatre carnets?
Vaig exposar els quatre carnets dels meus quatre nets sobre la taula per veure què feia, i no, i em va dir que no, i m'ha explicat tot això, que per això sabia abans que ningú, que els nens traurien entrada, els socis, sobretot els socis, després els fills dels socis i els avis que són socis també tindran prioritat.
Apunteu-ho perquè aquest serà el funcionament a partir d'ara.
Sí, sí, evidentment.
Socis del Barça que vulguin entrar-hi.
Evidentment, és que no hi ha, ja ho vam explicar la setmana passada, no hi ha coherència, perquè jo he vist, bueno, ja us he explicat que darrere meu tinc les nenes del Mascherano, no? No crec que siguin socis. I a les 10 de la nit o a les 12 de la nit, aquestes nenes tenen 3 i 5 anys. I estan donant pel sac allà, la veritat, és com sigui, perquè són petites, es cansen. És que és així, sí. I gent que no és coherent, que porta criatures...
Pots agradar l'únic que m'agradaria els nens que estan donant pel cul amb
Exacte, jo porto els nens meus, però estem parlant de 8, 6 i 5 i 4 anys, diguéssim, i que els agrada. I a més a més, a les 10 de la nit no els porto mai, és que la gent no és coherent, aquest és el problema, res més.
A Cornellà del Prat també hi ha aquests problemes, diu Raül.
Hi ha problemes, sí. Hi ha problemes de nanos allà darrere, incordiant amb les cadiretes amunt i avall, amb les pipes. No, no tant, veus algun nen d'aquests que Jo estic molt ficat al partit i no...
No, però és veritat. És
agrairia que s'apartés una miqueta, si però més no que controlés una miqueta.
Hi ha nens que, a veure, que no tenen edat, per molt que els pares els agradi, que busquin altres fórmules. Però que tenen edat el pare vol anar, perquè no aguanta, perquè els 20 minuts estan farts.
Veure el futbol, fotem el nen allà que miri el futbol, el nen està donant pel cul a tot Déu i és més igual, no estic bé de partit.
No estan atents els pares als nens?
No.
Aquesta és l'altra. Van a veure el partit.
Cordiant.
Sí, sí. En fi.
Parlem de noms. Abans el Josep Maria, crec que ha estat, ha destacat Piqué amb una notable millora al clàssic. Sí. Esperem que sigui també un punt d'inflexió perquè comenci a veure's la millor versió de Gerard Piqué.
Sí, espero que sí, perquè ja portem una parella de temporades.
Perquè amb el Milan hem de dir que... Bé, us he de dir que potser sí que... Vaig veure aquesta baixada de rendiment, en aquella jugada del gol, precisament.
Sí, però va jugar bastant
bé. Jo que
bé,
encara defensava que Piqué es mantenia bé, és un gran central i no està jugant al nivell d'un dels millors centrals d'Europa i del món, podríem dir, però sí, un nivell pel Barça. Aquell dia l'errada potser és de Mascherano, sí. I ara només l'errada d'entrar els nens de 3 i 5 anys a l'estadi, sinó... de la pilota que entrega, però Piqué també déu-n'hi-do li costa, l'arrencada.
Ell va... Ja el dia al Milan ja va començar a jugar bastant millor, però jo soc dels crítics amb ells perquè m'hi fixo molt. El dissabte concretament va haver una jugada que va agafar la pilota al costat de la banda, la va aixecar amb dos tocs i li va fotre un patadón al estil tercera regional, i que em perdonis, de tercera regional. Jo tinc un equip que tinc defenses que no fan això. I la gent va estar contentíssima perquè va fotre pilota fora d'allà. No, això no és així. Un professional de la seva magnitud internacional tal, no té que fer aquesta jugada. I jo vaig veure com la gent cridava, van dir, oi que bé, no? I no vaig plorar, però poc se li faltava.
De totes formes, estem focalitzant amb el Piqué, però si som realistes, vull dir, el Barça actual, tot i que ha tingut partits bons i està jugant bé i per mi està sent superior a tots encara, està tenint un baixó en general.
General, també, sí.
El Xavi no és el mateix Xavi.
No.
El Iniesta ja no diguem. El Iniesta, jo crec que el primer partit que fa bo aquesta temporada va ser precisament el dissabte, la primera part.
Sí.
Que va fer una gran primera part.
Mm.
Estan tots... És un baixó en general. Jo no sé si és cansament de tant estar dalt que de xonses, si és que és un equip que ja s'està acabant, perquè és un equip que s'està fent gran. Siguem realistes, també. El sí, Xavi, sí. Iniesta... Són jugadors que ja són grans, el Puyol ja no diguem.
I més quan venen de partits internacionals, sempre passa igual, Sempre
passa igual. Que ja no aguanten el mateix ritme de partits, de matxacar-se així, i que el Barça potser és el moment que es té que plantejar una transició.
Jo crec que sí.
Una transició, vull dir, estem renovant a tots perquè per el que hem fet. Però a veure, és necessari renovar tots per el que s'ha fet? Jo faig aquesta pregunta, una mica així a l'aire, vull dir, vale que l'Iniesta s'ho mereix tot per el que ha fet pel Barça, el Xavi s'ho mereix tot per el que ha fet pel Barça, però a veure, siguem realistes, una renovació però amb unes condicions perquè el rendiment ja no és el mateix, perquè no el poden donar el mateix.
Bueno, aquí està el Sergi Roberto que tindria que sortir.
Clar, vull dir que potser és el moment del relleu, sí. Potser és el moment de tindre aquests jugadors, però anar donant minuts a altres jugadors amb els seus llocs, que es vagin agafant minuts, que vagin agafant amb ventida i que aquests siguin, bueno, sí, la base, però que vagi entrant altra gent, que aquestes rotacions... Perquè... A mi m'agradaria veure Sergi Roberto amb les rotacions aquestes, sí. M'agradaria veure més en acció el Tello i el Pedro...
Com menys més minuts.
Exacte, veure'ls més.
Perquè el Jonathan Dos Santos està cedit o...
No, el tenim, sí, bueno, s'ha lesionat per 6 mesos.
Ara trencat.
Sí, però... No, el que està el...
El Giovanni, no, el Villarreal, vols dir.
No, l'hem cedit a l'infermeria, no?
Giovanni ja no té res amb el Barça.
Porta una temporada extraordinària amb el Villarreal,
Sí.
Sí, el d'aquí s'ha trencat precisament.
Home, no crec que ara ens haguem de levantar, no?, per no tenir Giovanni dels Santos.
No, són decisions tècniques.
Hi han passat molts Giovannis pel Barça que...
Són decisions tècniques.
Excepte de Silva, la resta...
Però que el Barça, aquesta temporada i la que ve, tindria que plantejar seriosament fer una transició.
Precisament, ja que ha tret el tema avui el Jesús, i era un tema que jo tenia en cartera per treure un dia d'aquests...
Tenim adelantat.
És molt aviat i encara queda molta temporada, però podem aventurar-nos, a dir noms d'aquells jugadors que a final de temporada potser... en un plan renove haurien d'abandonar el club. Recordem un Pep Guardiola que va fer quan va entrar, va ser donar la sortida a Ronaldinho, Deco i Eto'o, que finalment va haver allargar una temporada,
però allò va ser perquè
jo l'hagués allargat unes quantes més
perquè coneixia el vestuari i sabia què es feia, Jo penso que va ser que coneixia el vestuari i va dir aquests tres no els vull, eh? I va dir, però va ser per culpa de com eren jugadors dintre el vestuari, res més, eh? Va dir, no per qualitat, ni per qualitat, ni per edat, ni per baixó de futbol, eh? Si no...
Jo no m'atreveixo.
Us mulleu els culers o espereu encara que vagi la temporada?
Jo no m'atreveixo.
Esperaríem una miqueta a veure què...
No m'atreveixo, però sí que estic veient una transició. A veure, jo entenc que no es pugui treure a fer fora l'Iniesta i fer fora el Xavi per el que hem donat, però sí que aquests jugadors es tenen que dosificar més. Vull dir que l'Iniesta té que descansar més, el Xavi té que descansar més, que jugar dos partits seguits cada setmana no pot ser. Llavors, anar donant alternatives als jugadors aquests que diem que tens a baix, que vagin jugant, que vagin entrant, que vagin tenint minuts. Perquè és que arribarà un moment que no podran jugar els altres.
Doncs ja ho farem, ho deixarem per més endavant. Anem tancant, fem-ho també amb aposta, va. Sí, el clàssic, va guanyar Marc Lorenzo, per cert, amb el resultat de 2-1. El derbi no és menys. Raúl Orgales, comencem per tu.
Hòstia. 2-0.
2-0 pel Barça.
Sí.
Adrià Ribas.
4.
4 pel Barça.
Sí, sí.
Josep Maria o Jesús.
4-1. Si no diu 1 o...
No, jo 0.
3-0.
4-1.
3-0. Jo vaig dir 5-0, em sembla, pel clàssic. I tornaré a deixar el mateix resultat pel derbi. Moltes gràcies, Raúl Orgales, Adrià Ribas, Josep Maria Félez i Jesús Galindo. Un dilluns més per aquesta tertúlia. Demà Barça contra el Celta a les 10, Espanyol abans, a les 8 del vespre.
8 del vespre,
contra, sí, el Màlaga. Sí. I divendres el derbi, al Camp Nou, a les 9, Barça-Espanyol. En parlarem de tot això dilluns de la setmana vinent. Gràcies.
Gràcies.